Molt bé. Doncs, sense més preàmbul, a mi em correspon una missió molt humil, molt modesta, però al mateix temps que em produeix gran alegria, i és que en poc de temps és tornar a presentar un acte acadèmic de gran altura que celebrem aquí a la Facultat de Dret. Fa ben poc vam tenir unes jornades relatives a la directiva de serveis i ara, al de poc, tornem a tenir aquest acte, després vindran d'altres, que també és un acte de gran nivell. Si us heu fixat en els ponents, hi ha professors de la casa, com el cas d'en Pere, que està treballant sobre aquesta qüestió de la protecció de dades, un magnífic catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra. Jo el vaig tenir quan era professor jovenet a la Universitat de Barcelona i el recordo molt, la qual cosa el que fa és encara fer-me més pesat, no puc quedar-me i tornar-lo a sentir sobre els temes que ens parlaran. I com veieu, també, com es pot comprovar, és un tema, no sé si clàssic, però d'una importància perenne. L'atenció que existeix entre la necessària publicitat de les actuacions judicials que han de ser obertes, han de ser transparents, tothom ha de poder tenir coneixement amb altres interessos, amb altres drets, com l'autodeterminació informativa de la gent respecte de les seves dades personals, el dret a la intimitat, l'honor de les persones, són temes clàssics, són d'aquestes qüestions que no arriben a tenir mai una solució definitiva, sinó que van fent-se propostes i en general doncs, se n'ha de parlar i s'ha de tractar. Potser d'aquestes jornades en surten algunes conclusions, algunes idees que puguin ajudar. Particularment, soc, fa l'efecte que especialment sensible a aquestes qüestions també, em dedico al dret processal, a la qüestió judicial, per tant, i totes aquestes matèries, els processalistes, ens les trobem també tot sovint. De fet, ara, com sabeu, s'està promulgant o s'estan els treballs preparatoris d'una nova llei d'enjudiciament criminal, en la que s'hauran d'afrontar qüestions que no sé si es tractaran en aquestes jornades, però d'un interès enorme, com per exemple el que fa referència al secret de les actuacions instructòries. És curiós perquè els professors de processal i segurament els de constitucional també, tot sovint expliquem això, que mentre que hi ha un ciutadà no hi ha una acusació mínimament fundada i per tant hi ha mèrits suficients per obrir un judici oral, la investigació prèvia al judici ha de ser secreta, per tant, de no posar en perill la fama de les persones. Després, vosaltres haureu pogut comprovar que hi ha actuacions instructòries, com per exemple en el cas Millet, que la declaració de l'imputat no és que se sàpiga què passa allà, sinó que un pot acudir no a una web recòndita i absolutament oculta, sinó de diaris ben importants, i allà troba en un arxiu que el pot descarregar i el pot mirar unes actuacions que en principi són secretes, com és l'interrogatori d'una persona que l'estan imputant el delicte i que li estan prestant declaració. Un dels problemes que planteja aquesta, el secret de les actuacions i fins quin punt poden comunicar-se, fins quin punt l'opinió pública té dret a saber-ne, com s'han de sospesar tots els drets que estan en lloc en aquestes qüestions. Bé, suposo que aquestes, altres, perquè ja veu que és variat, no? El contingut és llibertats informatives dins del procés, la problemàtica, per exemple, apassionant de la televisació de les actuacions judicials i també altres qüestions més, per exemple, relatives a la protecció de dades. També tenim aquí doncs, una autoritat en aquesta matèria per un doble títol, no? Perquè ho és ella en quant als seus coneixements, però també perquè pertany a un organisme que se'n diu autoritat en aquesta matèria de protecció de dades. Bé, doncs jo el que espero és que pugueu-vos aprofitar del coneixement, de la saviesa, del nivell dels ponents que venen i no vull deixar tampoc de felicitar l'àrea de dret constitucional. Costa molt preparar una d'aquestes jornades, seleccionar els temes, organitzar les coses. Ells ho han fet amb molta il·lusió. Ho fan sovint, altres jornades munten altres ocasions i espero que continuïn d'aquesta manera i ens puguin obsequiar amb actes acadèmics de la qualitat del que ara doncs, teniu la sort d'assistir. Molt bé, sense més, jo em retiro perquè no m'és resulta possible quedar-me a les altres explicacions. Moltes gràcies.
Bé, doncs, sense més preàmbul, doncs, donarem la paraula a Marc Carrillo, catedràtic de Dret Constitucional.
Bé, bon dia. Disculpin el retard a causa del despiste total que he tingut per trobar el campus de Montilivi. Jo he vingut aquí fa anys i he sortit per una sortida incorrecta. Per tant, m'he embolicat en el centre de Girona. Disculpin. Abans de tot, voldria agrair, sense cap mena de retòrica per la meva banda, a l'àrea de dret constitucional, al professor Miguel Ángel Cabellos i al professor Pere Simó per l'amabilitat que han tingut de convidar-me a expressar-me davant de vostès, i sense més preàmbuls abordo la primera de les ponències que formen part del seminari d'avui. A mi se'm va encarregar parlar d'un tema especialment rellevant en l'àmbit del procés judicial, com és el dret a comunicar i rebre informació veraç en l'àmbit del poder judicial, en l'àmbit de l'administració de justícia. Tot i fent referència especial al que els organitzadors han denominat la televisació dels judicis, és a dir, la presència dels mitjans de comunicació de caràcter audiovisual en els processos judicials. Naturalment, la relació entre dret a comunicar i rebre informació veraç i el dret a la tutela judicial és una de les qüestions o punyents a l'hora de copsar el nivell de qualitat democràtica d'un estat, perquè el poder judicial i les seves actuacions no poden ser opaques, no poden viure al marge de la societat que demana del poder judicial decisions respecte dels conflictes que enfronten a particulars o a particulars i poders públics. Per tant, la primera qüestió a tenir en compte és tenir clar l'àmbit d'allò que entenem per dret a rebre i comunicar informació veraç, per diferenciar-lo, per exemple, de la llibertat d'expressió, que tot i que són dos drets coetanis, tanmateix tenen autonomia pròpia. El dret a comunicar informació veraç essencialment queda definit per la transmissió de fets, per la comunicació de fets, a diferència del dret a expressar-se, que el que el caracteritza és la llibertat per emetre opinions, pensaments, ideologia, és a dir, elements no fàctics, elements valoratius, i que, per tant, no estan sotmesos al mateix test de control que el dret a la informació. Per tant, ens hem d'ubicar clarament en l'àmbit de la transmissió de fets d'aquells que es produeixen en el context de l'administració de justícia. El dret a comunicar informació en l'àmbit de l'administració de justícia està relacionat directament amb el principi de publicitat, que està reconegut a l'article 120 de la Constitució espanyola, pel qual s'estableix que les actuacions judicials seran públiques amb les excepcions que prevegin les lleis de procediment. Aquest és el punt de referència que vostès han de tenir en compte per relacionar dret a la informació i dret a la tutela judicial en l'àmbit d'un procés judicial en el que les actuacions, com a regla general, han de ser públiques. Per abordar aquesta qüestió, els hi proposo tractar quatre temes íntimament relacionats. En primer lloc, faré una sèrie de consideracions generals sobre el principi de publicitat judicial i mirarem de determinar quin és l'abast que pot tenir aquest principi constitucional i quines són les seves excepcions. I, en tot cas, a què afecta en l'àmbit d'un procés judicial, ja sigui civil, contenciós administratiu, criminal o penal, laboral, etc. En segon lloc, tractarem la publicitat, el principi de publicitat, com a una garantia objectiva que ofereix l'Estat al ciutadà a fi de ponderar adequadament entre el dret que té la ciutadania i el propi la pròpia societat i la ciutadania de rebre informació sobre allò que passa en un judici i així mateix els drets del justiciable, el dret a la tutela judicial i eventualment els drets que pugui invocar en l'àmbit del poder judicial com són els drets de la personalitat, per raó de la seva circumstància subjectiva. Pensin en el cas d'un menor, en el cas d'un cas d'un supòsit de violació, un cas de separació matrimonial, per tant, drets de la personalitat, honor, intimitat, pròpia imatge, en el seu cas. En tercer lloc, naturalment, un cop que hem analitzat o haguem analitzat el principi de publicitat, haurem de tractar quines són les excepcions a les quals fa referència la pròpia Constitució en la mesura en què fa una remissió al legislador que pot establir, a través de les lleis de procediment, excepcions al principi general de publicitat. I, finalment, el tema central que dona cobertura també a la ponència que se m'ha encarregat i és quina és la posició dels mitjans de comunicació i, especialment, en una societat com és la que, en la que vivim, societat de la comunicació i de la informació, impactada per les TICs, les noves tecnologies, en aquest àmbit, quin és el paper que poden tenir els mitjans de caràcter audiovisual en el context d'un procés judicial. Doncs bé, en primer lloc, consideracions generals. El principi de publicitat, sens dubte, és un principi constitucional que inspira que el funcionament dels òrgans dependents del poder judicial. És un principi general, per tant, aquesta és la regla general i no pas l'excepció. Naturalment, si és un principi general vinculat al poder judicial, està integrat o forma part del dret fonamental a la tutela judicial de l'article 24 de la Constitució. El dret a la tutela judicial, com vostès saben, essencialment significa el dret d'accés a la jurisdicció, el dret a un procediment degut i el dret a una resolució judicial conforme a l'ordenament jurídic. Això és essencialment dret a la tutela. En aquest context, el dret a la tutela entra en joc el principi de publicitat i un dels aspectes que la Constitució utilitza per definir l'article 24.2 que el dret a la tutela està vinculat a la publicitat és que el procés judicial, com a regla general, serà un procés de caràcter públic. En aquest sentit, el que fa la Constitució és incorporar el que els tractats de caràcter internacional vàlidament signats per l'Estat espanyol incorporen també aquesta previsió respecte a la publicitat dels judicis. Per exemple, el Pacte Internacional de Drets Civils signats a Nova York en 1966, el seu article 14 preveu el principi de publicitat i així mateix també el Conveni Europeu de Drets Fonamentals o Drets Humans, el Conveni de Roma de 1950, tots dos signats a partir de 1977, després de la reinstauració del sistema democràtic, després de la dictadura de Franco, signats vàlidament per l'Estat espanyol. Per tant, a partir d'aquí, el Tribunal Constitucional, amb la seva jurisprudència, ha reconegut aquesta vinculació entre la garantia que defineix la garantia constitucional de la publicitat amb el dret a un procés públic. I així mateix, en la mesura en què l'ha integrat dins del dret a la tutela judicial, òbviament el problema derivat de la publicitat del procés judicial, en el seu cas, serà residenciable a través del recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. Sentència 96/1987, Fonament Jurídic 2. Ara bé, quan parlem de publicitat dels judicis, de què estem parlant? És a dir, quin és l'abast d'aquest principi? Òbviament, vostès han de tenir en compte que el principi de publicitat no es predica o no afecta a tota mena d'actuacions judicials, sinó que, sobretot, queda limitat a les actuacions judicials que es produeixen en el tràmit d'audiència i, sobretot, en el tràmit de vista pública, en el tràmit del judici. Per tant, En aquest sentit, el Tribunal Constitucional també, que és un referent que, com és obvi, vostès han de tenir sempre en compte, el Tribunal ha estat, en aquest sentit, molt beligerant a l'hora d'incorporar la jurisprudència d'Estrasburg i quan afirma el que acabo de dir, el que fa és una altra, no és una altra cosa que integrar jurisprudència d'Estrasburg de l'any 84, casos Satter i casos Pretto i Axen. És a dir, el Tribunal d'Estrasburg, sentències 8 de desembre del 84 i 22 de febrer del 84, el primer, casos Pretto i Axen, el segon, cas Sutter. El Tribunal incorpora aquesta jurisprudència, recordin que aquesta jurisprudència en gran part vincula al Tribunal Constitucional, o en tot cas, d'acord amb l'article 10.2 de la Constitució, és un element interpretatiu que ha d'utilitzar el Tribunal Constitucional i l'Estat espanyol a l'hora de garantir els drets que contempla la Constitució. Per tant, el que està fent aquí és, en gran part, assumir jurisprudència internacional, europea, i incorporant-la a la pròpia. El Tribunal afirma, en aquest sentit, que la garantia, la publicitat com a garantia del justiciable solament s'aplica, imaginin vostès en un cas d'un judici, al procés en sentit estricte, és a dir, al judici oral i als tràmits en l'àmbit del procés judicial, els tràmits d'audiència. Per tant, tràmit en el que es produeixen, per exemple, les proves de càrrec i les proves de descàrrec. Tràmit en el que es formulen les al·legacions i peticions definitives de l'acusació i de la defensa. I únicament és en aquests supòsits en el que tenen sentit o té sentit el principi de publicitat com a via de participació i de control de la justícia per part de la pròpia comunitat, per part de la pròpia societat. És la societat destinatària, és la ciutadania, a banda del justiciable, la ciutadania és, en definitiva, en sentit indirecte, el destinatari final d'aquest principi de publicitat. La ciutadania no pot viure en el marc d'un estat democràtic al marge del que pugui esdevenir en l'àmbit de l'administració de justícia amb independència de que, naturalment, allò que és objecte d'activitat judicial li afecti o no li afecti. Sobretot en temes derivats del dret penal, però també del dret laboral, del dret contenciós, del dret administratiu, del dret civil. És la societat la que, a través del principi de publicitat, pren nota del que esdevé en l'àmbit de l'administració de justícia perquè, eventualment, el ciutadà individualment considerat podrà trobar-se, en alguns casos, en supòsits similars i ha de saber, si està interessat, què és el que ha dit un tribunal o un jutge respecte, per exemple, d'un delicte de robatori o, per exemple, d'un delicte de tràfic d'influències, per posar un cas. Per tant, en primer lloc, el principi de publicitat, reitero, afecta el procés, el judici públic. En segon lloc, el principi de publicitat es refereix als processos en curs, aquells que s'estan produint, no aquells que ja han acabat. Aquells que ja han acabat l'accés a la documentació judicial d'un procés que ha acabat, l'accés als arxius judicials, no forma part del principi de publicitat, sens perjudici de que pugui estar integrat dins del dret de defensa del justiciable. Però això és una altra cosa. És el particular interessat en aquest tema concret i específic. Per tant, sàpiguen que a l'àmbit del principi de publicitat queda constret sobretot el judici públic, el judici en fase oral. I així mateix, en relació a les parts, el principi de publicitat s'ha d'entendre com a una manifestació d'audiència i del dret de defensa, com un element complementari. Sentència 176/88, fonament jurídic 2. El segon punt que els proposava en l'esquema de la meva ponència és, bueno, un cop que sabem quin és l'abast del principi de publicitat, anem a analitzar des d'un punt de vista jurídic o institucional quina és la seva naturalesa, quin és el seu significat. Ja hem apuntat que no és un problema estrictament que afecti el justiciable, el particular, en el cas concret, sinó que és un tema que afecta el conjunt de la societat. I és aquest sentit que el propi Tribunal Constitucional parla del principi de publicitat com una mena de garantia objectiva a banda dels interessos subjectius que es puguin dilucidar en el cas concret. Per tant, això implica que els judicis han de tenir o puguin tenir, en alguns casos, més enllà dels interessos particulars, una projecció general. El degà feia referència abans al cèlebre cas Millet. Si alguna vegada hi ha judici sobre aquest tema de tràfic d'influències, de corrupció, és evident que, amb independència dels interessos de les parts i d'aquest individu que respon al nom de Millet, hi ha un interès general de la societat de saber què s'ha fet amb els diners públics. En la mesura en què aquí hi ha imputats penals, hi ha processats, és obvi que aquí el principi de publicitat d'un futur judici, que esperem que algun dia es celebri, interessa no únicament als presumptes delinqüents, sinó que interessa també i sobretot a la societat. Per tant, sobre aquest particular, quan el Tribunal Constitucional parla de la dimensió objectiva, de la garantia objectiva del principi de publicitat, el que fa és dir que té una doble finalitat aquest principi. I aquesta doble finalitat és, d'una banda, protegir a les parts d'una justícia que pugui pretendre quedar al marge del control públic. En definitiva, del que es tracta és d'evitar que l'administració de justícia funcioni de manera opaca, que sigui una àrea opaca a la societat. Quan he parlat de control social, no em refereixo a un control efectiu, sinó a un control difús, en el sentit que la societat ha de saber com resolen els jutges i tribunals els casos i, eventualment, els pot criticar, directa o indirectament, a través dels mitjans de comunicació, a través de manera individual. I, en segon lloc, el que diu el Tribunal Constitucional és que el principi de publicitat ha de servir també per mantenir la confiança social en els tribunals i òrgans unipersonals. En definitiva, assegurar la legitimitat constitucional de l'administració de justícia. Sentència 96/87, Fonament Jurídic 2. Per tant, l'important per qualsevol ciutadà és que aquest, amb independència de que sigui o no justiciable, pugui, si escau, presenciar un judici. Sempre, naturalment, que en l'àmbit de l'administració de justícia es disposi de l'espai necessari perquè pugui produir-se aquesta visualització sense menystenir drets del propi justiciable, que són el dret a la tutela judicial, que no hi hagi pressions del públic assistent sobre el tribunal i, així mateix, que els drets de la personalitat, si escau, puguin quedar protegits. I això legitima, com veurem tot seguit, la possibilitat de que les lleis processals habilitin el jutge o el president del tribunal en l'exercici d'això que se'n diu la potestat de policia, d'estrats, d'administració de justícia, pugui, eventualment, per preservar la intimitat, l'honor de les persones, quan el cas no té rellevància pública, tema aquest de gran importància, criteri avaluador de gran importància, doncs fer un judici a porta, una vista a porta tancada que no sigui pública. Un cop més, el Tribunal Constitucional, a l'hora d'establir aquests criteris, s'acull també a la jurisprudència d'Estrasburg, el cas que he citat abans, Preto i Axen, sentència de 8 de desembre del 83, en el que el Tribunal d'Estrasburg diu l'article 6 del Conveni de Roma, que reconeix el dret a un judici just, el dret al procés, protegeix els litigants front a una administració de justícia secreta i sense control de l'opinió pública. Aquestes són les expressions que utilitza Estrasburg. Control, subratllo, l'han d'entendre no en termes jurisdiccionals, sinó en termes, si volen, de caràcter social, sociològic. Bé, això ens porta al tercer punt, i és, bé, quines són les excepcions que en l'actualitat estan establertes d'acord amb la remissió que la Constitució estableix en favor de les lleis processals, quines són les excepcions al principi de publicitat i quines són les raons que la justifiquen. I que, en definitiva, ja he apuntat una mica en la part última d'aquest segon punt de la meva exposició. Recordin, subratllo, que el 120 de la Constitució diu o estableix una remissió a les lleis de procediment amb la finalitat d'establir excepcions al principi de publicitat. L'excepció general la troben no stricto sensu amb una llei processal, sinó la llei del Poder Judicial, la llei orgànica del Poder Judicial, que textualment, article 232, estableix el següent, diu, excepcionalmente por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los jueces y tribunales, mediante resolución motivada, podrán acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones. Primer tema, quin és el bé jurídic protegit? D'una banda, l'ordre públic en el sentit ampli, no únicament l'ordre públic tradicional en el carrer, no, l'ordre públic jurídic, la protecció dels drets i llibertats, el que els deia abans, drets de la personalitat, dret a la tutela judicial. En funció d'això, en funció de la necessitat de protegir aquest bé jurídic, és factible que l'autoritat judicial, l'òrgan judicial, ja sigui unipersonal o col·legiat, pugui decidir, això sí, de manera motivada, de manera justificada, de manera arbitrària, acordar que aquella vista es realitzi a porta tancada, o que aquelles actuacions, per exemple, una testimonial, pugui realitzar-se a porta tancada a fi de protegir els drets que acabo d'esmentar. Bé, anant de la prescripció normativa concreta a la específica, què és el que estableixen les lleis processals en aquest sentit? Doncs bé, si anem a la recerca dels preceptes equivalents en les lleis processals, per exemple, la llei d'enjudiciament criminal, en trànsit a ser reformada, no sé quan, l'article 680 de la llei d'enjudiciament criminal preveu sessions a porta tancada. Per exemple, per raons, diu, de preservació de la moralitat, l'ordre públic, el respecte degut a la persona ofesa pel delicte i a la seva família. I això s'haurà de dur a terme, naturalment, per acord motivat. Un cas típic podria ser el cas de violació d'una persona que, llevat de que el supòsit tingui una gran transcendència pública per les persones implicades, llevat d'això, és lògic que en la mesura en què un delicte tan greu com aquest, que suposa una agressió per la persona violada, els detalls, els aspectes dels fets no siguin naturalment d'interès social i, per tant, eventualment el jutge pugui decidir, el tribunal pugui decidir què realitzi a porta tancada. Vostès han de saber, en connexió amb el que deia al principi sobre el dret a la informació, que perquè el jutge prengui una decisió en aquest sentit ha de tenir molt en compte algunes de les regles jurisprudencials que establert el Tribunal Constitucional sobre el dret a la informació, el dret a comunicar i rebre informació veraç. La qual cosa significa que perquè pugui prevaler el dret a la informació sobre els drets de la personalitat, és important que el jutge tingui en compte si el fet té rellevància pública en si mateix, des del punt de vista objectiu, o bé té rellevància pública per raó de la persona afectada, per raó de la persona implicada, ja sigui una persona de rellevància pública en funció del treball que realitza o d'acord amb la funció pública representativa que du a terme. Imaginin el cas, per exemple, per citar un cas fàcil, d'un conseller o un ministre de Sanitat que durant la campanya electoral fa protestes en favor del dret a la vida en termes absoluts i, per tant, és radicalment contrari a la interrupció de l'embaràs. És contrari a l'avortament, considerant que és un assassinat, etc etc etc. Imaginin que, tanmateix, després, els mitjans de comunicació es fan ressò de que aquesta persona doncs, ha acompanyat a la seva dona a avortar en una clínica privada. Malgrat que en l'escenari públic ha mantingut un discurs radicalment contrari a aquesta activitat privada. Algú podria dir, bueno, és la seva intimitat, és la seva privacitat i ningú té dret a saber si acompanya o no acompanya la seva dona a avortar. Però clar, és un càrrec representatiu i la ciutadania té dret a saber que els seus representants o aquest representant és profundament hipòcrita. Doncs bé, eventualment en un supòsit de judici, aquí, segurament el jutge hauria de resoldre a favor de la publicitat del judici, naturalment, per la rellevància pública del càrrec representatiu. A banda de la llei d'enjudiciament criminal, ja aniré una mica més ràpid del que tenia previst, perquè em fan evident que hauria d'anar acabant, m'han donat 5 minuts fa un minut, demano 2 més de deferència. Una llei recent també preveu declarar reservades determinades actuacions. Em refereixo a la llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència domèstica. Casos de violència domèstica que es traslladen a seu judicial, doncs, eventualment poden ser decretades secretes per part del jutge. La llei d'enjudiciament civil, la llei de violència domèstica és l'article 63, pel seu coneixement. La llei d'enjudiciament civil, article 138, preveu també mesures com són l'aplicació supletòria, que són d'aplicació supletòria per altres processos i que preveuen sessions a porta tancada, un cop més, per protegir l'ordre públic, la seguretat nacional en una societat democràtica o quan els interessos dels menors, que és un dels aspectes susceptibles de major protecció, lògicament, o la protecció de la vida privada de les parts pugui córrer perill. En aquest sentit, vostès han de tenir en compte que el Tribunal Constitucional, respecte al principi de publicitat i les excepcions al principi, diu, cosa molt important, que no suposen un apoderament en blanc a favor del jutge i, per tant, han de respondre a situacions subjectives de les parts. Vull dir, no és una concessió graciosa en favor de la plena decisió del jutge del tribunal. El tribunal ha de tenir molt en compte i ha de motivar els supòsits d'acord amb l'habilitació legal en la que es troba. En aquest sentit, per exemple, les sentències del Tribunal Constitucional, com la 57/2004, preveu la possibilitat d'excloure l'accés a la premsa als judicis per permetre que els interessos dels menors i la vida privada de les parts quedi garantida, recollint també sentències del Tribunal d'Estrasburg que van enfrontar a particulars contra el Regne Unit, sentències de 1990 i de 2001. Diu el Tribunal també que les restriccions sempre han d'estar fundades en raons de seguretat. Per tant, limitar l'accés als judicis ha de respondre a criteris basats en les condicions també i la capacitat de la sala i, per tant, que la publicitat és perfectament compatible amb les mesures de seguretat que pugui dur a terme el president del tribunal en l'exercici de les potestats de policia judicial. També és típic la restricció en els processos civils d'adopció, sentència 71/1990. Finalment, de manera telegràfica, voldria retenir la seva atenció sobre el quart i últim punt de la meva exposició, com és donar resposta a quina és la posició dels mitjans audiovisuals en el cas d'un procés judicial en un cas de vista pública. La regla general que podem derivar de la jurisprudència acumulada del Tribunal Constitucional des d'un cas molt significatiu de l'any 82, al qual faré referència, és que la publicitat ha de ser entesa com a garantia del procés i, per tant, reforça aquest principi de publicitat la presència de la premsa i de la resta de mitjans de comunicació, la premsa escrita i els mitjans de comunicació de caràcter audiovisual en les vistes judicials. El primer cas significatiu porta a causa d'un supòsit que es va produir a l'any 1982, que és el conegut com el cas del judici del 23F. Resulta que quan s'estava acabant el judici contra els militars golpistes, recordin, tot i que hagi passat molt de temps, el cas de Tejero i companyia, que el president del tribunal, que era un tribunal militar a Madrid, va decidir retirar la credencial per entrar a judici a un representant d'un diari que ja no existeix, que era Diario 16. Va retirar la credencial, va presentar recurs d'empara i el Tribunal Constitucional va resoldre amb molta diligència, però va resoldre quan el judici ja s'havia acabat, amb la qual cosa les possibilitats de gaudir d'aquest emparament des d'un punt de vista pràctic van ser nul·les. Però, en tot cas, el criteri del Tribunal va ser important a l'hora de dir que la projecció general, vaig acabant, la projecció general del principi de publicitat dels judicis no pot fer-se efectiva sense l'assistència dels mitjans de comunicació i que l'atribució de la credencial per entrar a la vista no és una concessió, reitero, graciosa del president del tribunal, una mena de concessió benefactora, sinó que és un dret del mitjà de comunicació. Ens hem de traslladar ara una segona sentència especialment important pel que fa a la delimitació d'una institució processal com és el secret sumarial, la sentència 13/1985, coneguda com el cas del diari Última Hora de Mallorca, en el que el tribunal va dir que la llibertat informativa en un procés judicial té com a únic límit les actuacions de l'òrgan judicial que hagin estat declarades secretes, però aquesta limitació no afecta a d'altres actuacions judicials, no afecta als fets. Dit altrament, el secret sumarial no és una mena de patent de cors, no és una mena de clàusula oberta que pugui permetre al jutge impedir qualsevol tipus d'informació durant el període del secret judicial, del secret sumarial, perdonin. Això significa que el periodista, el mitjà de comunicació, col·lateralment i de manera legítima, pot obtenir informació vinculada amb el secret i difondre-la. I d'aquesta manera, un periodista del diari Última Hora de Mallorca doncs va donar informació sobre les condicions de l'ensorrament d'un edifici, malgrat que el jutge havia declarat allò secret sumarial. El jutge no podia pretendre que legalment el periodista pogués obtenir informació col·lateral dels fets que s'havien produït. I l'última sentència, i amb això acabo, sense perjudici de tractar amb més detall en el debat el que desitgin, és la sentència importantíssima, la sentència 159/2005, sobre l'accés dels periodistes a l'Audiència Nacional. El que ha dit el Tribunal Constitucional en aquesta sentència, fonament jurídic 2, és que el règim de prohibició general en reserva d'autorització no s'adiu al principi de publicitat, sinó ans al contrari. La regla general per accedir als mitjans de comunicació audiovisuals a una vista judicial, a una actuació judicial que sigui pública, la regla general és l'habilitació, l'autorització, i l'excepció és la prohibició. Fins aquí, per tant, algunes idees essencials que vostès no tenien en compte respecte d'un dels aspectes essencials del dret a la tutela judicial, com és el principi de publicitat vinculat al dret fonamental a comunicar i rebre informació. Gràcies.
Bé, moltes gràcies, Marc, per les teves interessants reflexions, que estic segur que donaran lloc a debat després a l'espai habilitat a tal efecte. Bueno, més que res, jo, abans que començar, m'agradaria agrair als ponents la seva disponibilitat i la seva predisposició per venir a participar avui en aquest debat, al Miguel Ángel, a l'Ari, a la càtedra, per haver realitzat aquest esforç per poder portar avui aquí aquests ponents i realitzar aquest interessant debat.